Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'advocat Jordi Pina i el president de la sala segona del procés, del Suprem, perdó, la que jutja el procés, han tingut una destacada enganxada aquesta tarda. Li ha dit l'advocat que es podria fer que testifiqui ell. Els guàrdies civils han explicat davant del tribunal com la gent els agredia, segons han dit, i tres han admès l'ús de porres per defensar-se, segons les seves paraules, i per contenir la massa. Pina ha preguntat per les ferides que van tenir alguns dels concentrats a l'escola Castell de Dosrius, al Maresme. El testimoni ha contestat que no van tirar ningú a terra, però que potser algú va caure davant de la seva presència. És el que està donant de si aquesta tarda al judici per l'1 d'octubre, com us dèiem, una sessió, la d'avui, en què ha tingut la declaració aquest matí, entre d'altres, de Joan Carles Molinero. El comissari dels Mossos ha acusat Diego Pérez de los Cobos i les policies espanyoles d'haver incomplert l'operatiu de l'1 d'octubre. Canviem de qüestió. El Parlament de Catalunya ha instat Quim Torra avui a convocar eleccions o a sotmetre's a una qüestió de confiança. D'aquesta manera ha tirat endavant la moció del PSC, que malgrat tot no tindrà efectes pràctics perquè no és de compliment obligat, i el president de la Generalitat ja ha dit que la legislatura continuarà. La moció ha prosperat per 62 vots a 61. I Junts per Catalunya i Esquerra s'han quedat sense majoria perquè els diputats de la CUP no han votat. Encara destaquem també que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei del Parlament amb la qual es volia investir Carles Puigdemont al maig de l'any passat com a president, a distància, i fer les funcions de govern de forma telemàtica. És una decisió que els magistrats de l'alt tribunal han pres per unanimitat. La llei s'havia aprovat quan al maig de l'any passat s'estava tramitant la possible investidura i el govern de Rajoy la va portar al Tribunal Constitucional, que la va suspendre. Destaquem també que es fa avui la segona jornada del Congrés Internacional sobre Vicenç Ferrer, ideologia i pràctica d'una predicació. Està organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb l'Ateneu Universitari Sant Pacià. És l'aula magna d'aquesta institució universitària situada a l'edifici del Seminari, al carrer Diputació 231 de Barcelona, on es fan les sessions d'aquesta tarda. Demà es parlarà de l'art de predicar al poble. I el telèfon de l'Esperança va celebrar ahir el 50è aniversari amb un acte central al Paraninf de la Universitat de Barcelona, amb la presència, entre d'altres, de la periodista Mònica Terribas, neboda del fundador d'aquest servei telefònic, el sacerdot Miquel Àngel Terribas. La periodista va homenatjar el seu oncle, del qual va recordar que veia obsessionat amb la importància del llenguatge no verbal i de no jutjar l'altre. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de la situació política i social a Itàlia. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols, pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí, aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure. Una paraula pot generar esperança. I una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dóna vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Una passió senzilla i emotiva que t'aproparà al missatge original de Jesús. Els dies 6, 7, 13 i 14 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Venda d'entrades al web del teatre, teatreauditorillinars.cat, a l'Ajuntament de Llinars de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i una hora abans de la representació a la taquilla del teatre. Deixa't captivar per aquesta història universal i vine. Et tocarà el cor.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passant 7 minuts i mig de les 7, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del David García avui a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a Itàlia, un país que amb la seva estranya coalició de govern, per dir-ho així, i que s'acosta, per cert, al primer aniversari, continua generant preocupació a Europa i arreu del món per les seves polítiques, per exemple, de control de la immigració, per la seva despesa pública, segons molts analistes, excessiva, sovint descontrolada, i ara també amb la polèmica llei de legítima defensa aprovada la setmana passada i que autoritza l'ús d'armes per combatre un robatori a tots els ciutadans que ho sol·licitin. La norma sobre aquestes armes personals, promoguda per la ultradretana Lliga de Matteo Salvini, permet repel·lir un assalt a un domicili amb una arma legal. Els vots de la mateixa Lliga i del moviment 5 estrelles es van unir als de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, i als també ultradretans Fratelli d'Itàlia. Només el Partit Demòcrata, de centre-esquerra, i ara l'oposició s'hi va oposar a la votació al Senat. Més enllà d'aquesta nova iniciativa legislativa concreta, Itàlia, hem de dir que preocupa després de 10 mesos en què s'ha barallat amb la Unió Europea pels seus últims pressupostos, per exemple, amb un dèficit molt superior al permès des de Brussel·les, i ha mostrat portes tancades a l'acollida de migrants que busquen un futur després de jugar-se la vida a la Mediterrània. L'actual govern italià, que alguns deien que seria, per dir-ho així, de balneari, per la previsió que tingués una durada molt curta, se sustenta en el primer ministre Giuseppe Conte, en el ministre de l'Interior Matteo Salvini i en el dirigent del partit antisistema 5 estrelles Luigi Di Maio. El 31 de maig complirà un any aquest executiu entre un cert conformisme de la societat italiana, dividida en les qüestions més polèmiques, i una creixent preocupació pel futur econòmic i social del país a curt termini, tenint en compte, més, que Itàlia sempre conviu, estan molt acostumats allà, amb la inestabilitat política. I ens acompanyen avui per analitzar aquest tema dos italians. D'una banda tenim Luigi Contento, geòleg i membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, ACLICAT. Bona tarda, benvingut.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Molt bé, i vostè com està?
Bien, bien.
Gràcies per haver vingut. I també tenim Chiara Curti, arquitecta.
Buenas tardes.
Bona tarda. És col·laboradora, entre altres coses, de la parròquia de la Concepció de Barcelona i amb molt de coneixement, no?, de tot el que és Roma i l'Església, no?, i la pastoral de joves.
Sí.
I Itàlia, evidentment, no?
Sí, 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 porque he trabajado también para distintas JMJ y entonces esto me hace como bastante conocedora de varios ambientes ligados a la Iglesia.
Per ser l'última a Panamà, oi?
Sí, també.
Va ser-hi, oi?
Sí, 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 con una exposición sobre Gaudí, Gaudí, Hijo de María, y ha sido una exposición realmente extraordinaria que ahora está, le han pedido en varios países latinoamericanos y empezará a viajar.
Molt bé, una exposició sobre Gaudí.
I la filiació a Maria, sí.
I, a més, que vam poder veure, suposo que molts joves que anaven a la JMJ, a Panamà, i molta gent allà.
Sí, 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 la verdad que ha sido un éxito increíble. Justament ayer me llamaban de Panamà, que quieren repetirla en la misma Panamà. En fin, sí que ha sido un gran éxito.
Molt bé, moltes felicitats. I també per les conferències quaresmals de la parròquia Basílica de la Concepció de Barcelona, que es tancaven diumenge passat, no?
Sí, amb molt d'entusiasme. Sí, t'agradezco un montón, porque la verdad que era Radio Esteli ha hecho bastante...
Sí, sonidos. El que hem pogut, sempre intentem, sí, sí, difondre, amb molt de gust, com també altres iniciatives eclesials. Anem al tema d'Itàlia. Bé, abans vostès, quan hem comentat parlarem d'Itàlia, deien, ui, no acabaríem mai, no? com veuen aquest govern ara? Ens recordava Luigi Contento, per exemple, que fa gairebé un any, en aquest,
sí,
col·loqui,
claro,
pronosticàvem una durada curta d'aquest,
no,
govern.
No, no. Ni se tenía que hacer este matrimonio.
Exacto, un matrimoni, digue, nosaltres hem dit estrany. Ens
es como juntar
una mica
el diablo con la agua santa. No era posible. Y nos equivocamos en la forma, pero no en el contenido. Porque el contenido, todos estábamos de acuerdo que prácticamente el país iba al desastre. Por el gasto enorme que habían propuesto tanto el señor De Maio como el señor Salvini.
¿Y eso se ha confirmado? ¿Están,
sí,
gastando
con
molt?
Sí, con dos leyes. En tanto estamos al 132% del Producto Interior Bruto, en donde estamos con una deuda increíble. Y después las dos leyes que tendrán que pasar en estos días, como el derecho de ciudadanía, que sería una especie de PER nacional. Y con la abrogación de la ley Fornero sobre las pensiones, prácticamente con la cuota 100. O sea, si tú tienes 68 años y 32, o al revés, 62 años y 38 años de cotización, puedes adherir a una pensión. Este es como una jubilación anticipada. Pero prácticamente la gente piensa que cuando tienes este requisito, cobrarás el máximo de la pensión. Y esto no es verdad, porque esto no lo han explicado. Han dejado el problema en el aire. Y entonces muchísimos que van, imagínese usted que hasta hoy son 400, 500 mil, demanda de pensiones con esta cuota 100. Y esta cuota 100 no es que cobras el máximo de la pensión, porque prácticamente el año es como una jubilación anticipada. Y entonces los bancos anticipan la pensión antes que llegue a la edad de verdad pensionables y después te van a cobrar los intereses. Y esto que la gente no ha entendido todavía.
Es una, sí, porque es una la trampa. Está como conformista, ¿no? La sociedad italiana.
es una trampa esta.
Sí.
Además del otro problema de una industria que está al garrete. Una industria que teníamos, una industria muy potente.
Que era el gran activo
va,
de Italia.
Sí, ¿no? Que va. Prácticamente están todas en manos extranjeras. Las grandes firmas del Made in Italy están todas en manos o a los chinos o a los países árabes. Gucci no es italiana, de italiana solo de nombre. Armani, la Fiat que se va como prácticamente ración social en Holanda para pagar menos impuestos.
Era el buque insignia, ¿no?, de la automoción italiana.
Sí, vamos diciendo todas las cosas. Por eso no puede ir.
I què creuen que acabarà passant? Potser d'aquí uns mesos creixerà la inestabilitat perquè la societat se n'adonarà?
Sí, però està altre problema, que si hacemos un Brexit salvaje con una crisi internacional econòmica que se ve de lejos, Italia va al desastre, de verdad.
Es como, sí, de parte de los... de esta nueva coalición que es como un adanismo, ¿no? Antes de ello como que no hubiese tenido nada, cuando realmente siempre Italia participó en la formación de Europa, o sea, entre los países fundadores. Y eso sorprende porque como que se ha olvidado totalmente todo y ahora empiezan con una política aislada, que no tiene en cuenta para nada tampoco de dónde están, del momento histórico que están viviendo, y todo lo que critican luego lo van haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Cinco Estrellas, que antisistema, antiamérica, no sé cuántos, que aplica unas leyes que finalmente lo hacen, lo puede comparar a una forma de actuar americana. Los otros que están para hacer una política bien del norte, digamos, del norte de Italia, impulsando la industria, sí, están provocando exactamente el contrario. El otro día, cuando también se llamó el presidente de China, no sé si...
Històrica, sí, va arribar la notícia de la visita a Itàlia.
Más que històrica, ridícula notícia. Sí.
Històrica, dèiem, la visita, vaja, com a mínim molt organitzada.
Era, en China eran más 800 millones que han visto la entrevista de los chinos en Italia. Uh-huh. E han declarado que lo hemos tratado como un emperador, a este uh-huh. señor. Porque estas cosas nosotros las sabemos hacer.
Buena acollida, buena hospitalidad
chinesa. Sí, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, con la esperanza que la China invierta, pero las inversiones caerán. Porque las inversiones, o sea, en un país tan estable, instable uh-huh. políticamente, los inversores tienen miedo.
De hecho, luego se hizo sin tener en cuenta Europa.
Sí,
de hecho,
claro.
Inmediatamente después se llamó en Francia y realmente ahí sí que hubo una inversión real.
Claro.
Mientras en Italia no se tuvo para nada en cuenta, siendo que se desligó del hecho de estar dentro de una comunidad económica.
Además está otro problema, que si Cinco Estrellas propone algo, antes la Lega está contra, después se une y prácticamente se ha averiguado últimamente que el ministro de la Financia ha dicho la verdad, ha dicho que l'Italia está en desastre, pero los dos partidos lo han amenazado que no tiene que hacer este tipo de declaración. Esto es muy grave.
Llavors, és un govern que, diguéssim, es cohesiona després de la discrepància, però de quina manera, no?
Claro.
Yo creo que esta forma también del Santo Padre, ¿no? Aquí que estamos en un contexto cristiano,
sí.
En el cual él se está metiendo un poco en todos los fregados, ¿no? También a veces provoca esto grandes críticas, ¿no? Hay también un llamar, ¿no? Porque tú me decías, bueno, la Italia está un poco así y uno que puede hacer, ¿no? Porque también te ves un poco impotente.
Sí, certament el debat sobre les migracions no és fàcil. Aquí som conscients també perquè Itàlia, abans d'aquesta política, que pot ser criticable, ha acollit molts
todos,
migrants.
Sí, claro.
Ha estat exemplar, podem dir, en l'acollida.
Muchísimos más de lo que se podía.
Sí, entonces, el tema es, yo creo que ahora el Papa lo que está haciendo un poco poniéndose él como ejemplo de cómo un cristiano se tiene que poner dentro del ámbito político, o sea, esta iglesia en salida, ¿no?, que también tenemos aquí como eslogan, y en realidad es cómo yo puedo estar, o sea, delante a la pasividad general de un país y de los países en general, porque casi todos los países están como, bueno, hacen tres manifestaciones, pero después no actúan dentro de la realidad de la sociedad. El Papa, lo que nos estás diciendo, cristianos, por favor, poneros, así como yo os hago ver, delante a las situaciones, confrontándose con quien sea, hablando con quien sea, y cambiando la...
Sobre la inmigración, el Papa Francisco es el único que tiene las ideas claras.
Sí, justamente sí. Ayer,
porque
justamente ayer.
Si
hizo...
sí, habéis visto la entrevista
de diumenge passat,
los sexta, famosos cuatro puntos,
sí.
Tiene razón. No se puede aceptar gente y dejarla así por la calle. Si acepta un determinado número de personas, le tiene que garantizar todos los efectos. Esta gente no conoce la historia. Uh-huh. La historia de Roma, los romanos, el imperio romano, que era un grande imperio, cuando conquistaba una tierra, prácticamente inmediatamente, se venían en España, los españoles, los íberos, diventaban automáticamente civis romanos, ciudadanos romanos a todos los efectos.
Sí,
muchos emperadores de Roma eran españoles.
Manteniendo
Catón, el censor de Sagunto. diventava personaggi importanti. Non è che lo potevamo tenere come esclavos. Si vede nella regione della Puglia, che è il granero d'Italia, come tienen los immigrati che lavorano nel campo, da miedo. Da miedo. Certo. En chabolas de cartón.
Y el Papa justamente ayer decía, no se pueden llamar migrantes, claro. Se tienen que llamar personas migrantes. Por sí, razón, sí. Realmente habló de esto del adjetivo, ¿no? Que dice migrante un adjetivo, pero esto qué son, ¿no? La sustancia está dentro la persona.
Ho deia, recordem, en comentar el seu recent viatge al Marroc, durant l'audiència general, on parlava de la importància de les migracions en un país com el Marroc. I el Papa, efectivament, a l'entrevista amb Jordi Évole diumenge, va dir moltes coses dels migrants i potser va demostrar que no vol caure en aquest fàcil bonisme quan va dir, per exemple, els països europeus poden fer molt per frenar la migració, si és
sí.
Ajudant aquestes persones als seus països d'origen. Era
sí,
una de les receptes petites.
Sí, però aquesta recepta era una recepta un poc ambigua, perquè pràcticament ajudar, com se ajuden els països. Si en los países tendríamos que quitar de todos estos países, todos los dictatorzuelos que están ahí, que cogen el dinero, se compran armas, aviones, y la gente está siempre en el mismo, siempre en la misma pobreza.
Certament.
Entonces tenemos que quitar antes esta gente, y después se puede hacer un plan, porque si no, ¿cómo se ayuda? No.
Certament.
Es que con un saco de arroz o con un poco de trigo ayuda a la gente.
Cuando tú decías de esto de Italia, ¿no? Que se encuentra en una situación con un pueblo casi pasivo,
sí.
También yo veo que un riesgo que puede pasar un poco en todos sitios, donde la subsidiariedad, o sea, todo el sur de Italia que ha vivido la subsidiariedad, siempre ha sido, Italia siempre ha sido dividida, el norte que trabajaba y entonces vivía el Estado como un obstáculo casi, o sea, quien cobraba las tasas y nada más, y el sur que recibía todas estas ayudas. Finalmente, las dos posiciones son equivocadas, porque el Estado no es tu obstáculo, sino que debe ser la forma que te hace permitir de crecer, y si tú creas un país que solamente espera que tú le ayudes sin hacer nada, también finalmente son pasivos porque le conviene, ¿no? Y las dos posiciones siempre han sido de un Estado extraño, o es enemigo o demasiado protectivo, pero finalmente...
O massa paternalista, sí, o massa enemic, sí.
Sí,
y a un principi de subsidiarietat, com vostè diu, que vol dir que allà on no arriba l'Estat, l'administració, el poder públic, arriba a la societat civil amb el seu teixit social, les seves empreses.
Sí.
I això és un principi bàsic, no només per a Itàlia, podríem
dir. No, este parece un anacronismo, porque, por ejemplo, la Constitución italiana, que es una de las constituciones más bonitas del mundo, funda l'articolo principal sobre una cosa, sobre el trabajo. La República italiana está fundada sobre el trabajo. Y entonces, si todos los emigrantes no les dan trabajo, ¿dónde van?
Clar, sí, sí, en un país que precisament es defineix com un país de treballadors.
Clar.
Sí, sí, sí. Bé, avui en el Mirador, en el col·loqui, ens acompanyen dos italians, com us dèiem abans, el geòleg Luigi Contento, de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, i l'arquitecte Chiara Curti. Tenim una pregunta que us formulem, com sempre, amics oients, a través de radioestel.cat. És aquesta. Es pot justificar una llei com l'aprovada ara a Itàlia que permeti a tothom portar armes? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, per a casos extrems d'atac i en legítima defensa. Una segona, no, sempre que no hi hagi una situació excepcional. I una tercera, no, perquè sempre és moralment inacceptable. Tenim aquestes tres respostes. Podeu votar fins demà a radioestel.cat. Si ho feu ara, també podrem donar després una projecció més fiable dels resultats. Senyora Curti, senyor Contento, què pensen d'aquesta llei, pel que saben? És un, no sé si dir, un brindis al sol, és una...
Bueno, yo creo que bastante grave dentro del contexto italiano. Yo he crecido en una familia donde toda mi infancia me hablaban de la guerra como algo negativo, o sea, realmente Italia un país que, de paz, ¿no? Que,
Después de la guerra mundial y
sí,
de todas las barbaridades que
sí,
va a patir.
Pero también de personas que, no sé, los relatos de todas las familias que se ayudaban, los enemigos, no sé, mi familia en particular tenía la casa más grande del pueblo, entonces la habían utilizado como cuartel, y en la misma casa convivían los alemanes, en la planta de arriba los partigianos, en la planta, así, porque en realidad era una forma de ayudar, o sea, es la persona antes, ¿no? Y esto, de repente, como si todo se transforma, que todos somos enemigos. Y es una novedad en la mentalidad italiana. A mí me sorprende porque realmente siempre he sido como orgullosa de tener una historia donde siempre de un pueblo bueno, ¿no? De un pueblo que hasta cuando colonizaba favorecía donde iba, ¿no? Si tú vas a Grecia y dices que eres italiano, te hacen una fiesta.
Hemos fabricado las escuelas, las calles, los claro. hospitales.
Claro, y entonces esto sorprende porque dice, ¿cómo es que ahora de repente todo el mundo mi enemigo, ¿no? Claro. Y no, o sea, cualquier persona que encuentro, pues le puedo matar por si caso me haga algo. A mí me, o sea, me ofende como persona.
I el problema potser no és tant al principi de la legítima defensa, sinó el fet que aquí, doncs, això sigui un descontrol, que tothom pugui tenir una arma i en faci, el perill és que en facin mal ús.
Jo però creo una cosa, que no serà tan fàcil conceder el permiso de armar-se. Yo creo que esta...
Aquesta és l'esperança que potser no...
Quiero pensar que lo que tiene un arma, porque son cazadores, o que lo,
eso
lo
es
tiene
otro...
que tener. Pero claro, exceso de legítimas defensas, no lo sé hasta qué punto.
Yo pienso que porque... más el peligro de tener un arma es que cambia la mentalidad.
Sí, claro. No, el Far West.
Clar.
Lo vemos en los Estados Unidos.
Això anava a dir, als Estats Units, on és habitual, tenim de tant en tant, tristament, episodis de matances.
De tant en tant,
un noi que
cada dia
a escola, a part de que hi ha assassinats per delinqüència comuna, però
sí.
A vegades aquestes matances en escoles o en altres llocs públics són terribles.
Por ejemplo, yo he pedido un puerto de armas porque por mi trabajo me iba sobre las montañas y no tenía miedo porque en mi tierra, en Abruzzo, están los lobos, están los osos.
Uh-huh.
Y están, más que eso, son más peligrosos los perros salvajes. Que un día entré en una casa de dos pobres personas ancianas, como los marines adentro de una casa, tirándome en la puerta porque me estaban siguiendo. Y eran perros bastante peligrosos. No me lo quisieron dar.
Uh-huh.
No era motivada esta.
Ja, però pel que vostè ha explicat, de motius n'hi hauria, efectivament, perquè són
claro,
els equivalents a les armes d'un caçador.
Però no me dieron la possibilitat de tenir un arma.
Ni tan sols per defensa, perquè ja no és caçar,
no,
sinó disparar en cas extrem d'un atac d'un animal salvatge. Bé, doncs...
No me dieron la possibilitat.
Ara suposo
però si jo
que amb la llei
que...
aquesta sí que li donarien, si se'n va a treballar.
Sí, bueno, però no creo que... Del momento que la licencia la da la policía, la questura...
Uh-huh.
No creo que los cuestores sean tan inconscientes de dar a personas que son desequilibradas.
Mira, ellos lo que tienen que hacer es aplicar la ley. O sea, la policía o la cuestura o lo que sea,
sí, vabbè,
no
la ley,
que toma pero... iniciativa. Ellos son un organismo que...
Sí, pero empezamos a decir, no se puede conceder un arma a uno que tiene 16, 18, 17 años... que
bé, no però se sabe... si uno se empezamos a ver todos los casos que vive en una casa aislada o qué sé yo, o sea, yo creo que se cambia la mentalidad hacia todo lo que está cerca de mí es enemigo, ¿no? Y también fomentando este odio hacia todo lo que es desconocido, cuando en realidad todas las sociedades que se han cerrado al desconocido siempre han muerto.
Mm-hmm.
No es que tú sobrevives matando al otro, sino que tú mueres justamente porque rechaza a cualquier tipo de acogida, ¿no?
Pot tenir alguna conseqüència aquesta llei si tira endavant o pot quedar no res o canviar-se si aquest govern acabés caient?
Sí, govern...
sí la cosa buena de Italia que también
sí.
Las cosas se borraron rápido.
Sí,
o sea...
sí, porque prácticamente se puede abrogar una ley tranquilamente.
Tranquil,
sí.
També...
Pero también con la abrogación de una ley, Ignasi pensa que el delito de honor... è stato nel codice italiano hasta pocos años.
Uh-huh.
Podía matar impunemente e non te passava nada, perché lo giustificava perché aveva lesionato l'onore di una hija, di una madre, una cosa.
Uh-huh.
Lo ius prima noctis, o il derecho de per nada, è stato nel codice italiano hasta los años 70. Era una ley del medioevo,
de
Justiniano.
Aquí sabem de què es tracta, del senyor feudal que podia...
Sí,
ja sabem de què es tracta.
Però a esta... dice, vabbè, esto pasa, però també en Itàlia és molt fàcil abrogar una ley.
Sí, bé. Basta ser
un referèndum i ja està.
Però sí que lo solemos ser con una cierta agilidad.
Algunes vegades hem recordat aquí, des de la Segona Guerra Mundial fins ara, quants governs hi ha hagut a Itàlia. Em sembla que surten a 3 o 4 cada any.
Sí.
Així, no?
El problema que 70 anys de governos, 68 governos. Uno y media, uno cada año.
Hay una suerte que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que han sido los presidentes de la República,
sí,
que realmente, o sea, no hay uno que se pueda hablar mal de él.
No, no, sí, todo.
Han tenido aquel papel de árbitro.
Sí, realmente.
De todos los colores políticos.
Sí.
Han estado presidentes de verdad, garantes de la... De la nación, de los ciudadanos.
Recordem que a Itàlia, pel sistema parlamentari...
Mattarella està pensant a Marta.
Sí, a la missa del Papa Francesc, sí, senyor.
A la missa del Papa Francesc.
Sí. Un home catòlic, però bueno, a banda d'això, doncs, un home de ponts amb institucionals. De fet, recordem que el president de la República Italiana és una figura representativa, no política,
sí,
equivaldria però... doncs, al rei i a les monarquies, no, diguéssim, però amb un paper que moltes vegades és molt important quan hi ha inestabilitats, sí, o conflictes. Sergio Mattarella és actualment el president, però s'elegeix al Parlament, no?, des de la cambra.
Al Senat.
Sí, sí.
Al Senat, concretament, amb,
de
per consens. Càmera,
càmera reunida. O sea, Parlament i Senat juntos.
I sempre es busca una figura que tingui cert consens, claro, que sigui claro, claro, independent, que no és fàcil tampoc.
No.
Bé, doncs seguim parlant d'Itàlia i podríem seguir amb molts temes. Ara farem una pausa. Us tornem a recordar la pregunta, amics oients. Es pot justificar una llei com l'aprovada ara a Itàlia que permeti a tothom portar armes? Teniu tres possibles respostes a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 4 d'abril, Jordi Batista presenta el disc La Lluna en el Fang. El divendres 5, Coetus i el seu nou treball, De Banda a Banda. I dissabte 6, el concert de Guillermo Risotto i Hikaru Iwakawa. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i també al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 2:35, 7:15. Seguim en el nostre col·loqui en directe des del mirador de l'actualitat, avui amb el geòleg Luigi Contento i amb l'arquitecte Chiara Curti. De la pregunta del dia, la resposta més votada és la tercera, però gairebé empatada amb la segona. No, perquè sempre és moralment inacceptable aquesta llei d'armes que s'ha aprovat recentment a Itàlia. Un altre 43%, en aquests moments hi ha empat, esteu dient que no, sempre que no hi hagi una situació excepcional. Clar, aquí podríem entrar un estat d'excepció, i la primera opció, sí, per a casos extrems, només un 14%. Animeu-vos a votar, amics oients, a radioestel.cat. Vostès creuen que sempre és, pel que han dit, moralment inacceptable una llei d'armes d'aquest tipus?
No, un Far West.
Clar, seria convertir Itàlia en un Far West. Abans d'anar a la notícia curiosa, comentàvem durant la pausa, senyor Luigi Contento, senyora Chiara Curti, que a Itàlia, aquest deute que vostè comentava, senyor Contento, per sobre del PIB, o sigui, que duplica de llarg el producte interior brut, 132%, és deute públic. És a dir, que Itàlia se salva molt perquè és un poble estalviador. O sigui,
sí,
el deute privat no existeix.
No, no.
Això també és important,
sí, no,
recordar-ho.
Sí. I per això s'ha salvat un poc l'Itàlia.
Uh-huh.
Però si llega un Brexit duro i una crisi europea, Itàlia no se salva. No se salva.
Un Brexit dur del Regne Unit, però
sí,
que...
Sí, però també... no,
també refleja, és una lliçó per dir Itàlia, refleja, que no s'ho plantegi, potser,
no,
o altres refleja, països.
Se refleja també en els altres països d'Europa, perquè no és que salim gratis, eh? Sí.
No, no, és clar. Bé, tenim ja la...
Usted pierde que la Libra ha perdido, de quan han anunciat el Brexit, el 10%.
Sí, sí. És realment una situació preocupant. Veurem què acaba passant. Anem per destensionar una mica avui la preocupació sobre Itàlia a la notícia curiosa que ens porta la Guadalupe Galisteo. Guadalupe, sobre Itàlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Com estem veient, Itàlia està vivint una inestabilitat política, sobretot per la coalició en el govern. Però avui em vull centrar en una història que tots els italians coneixen, una història d'entre moltes altres que es va produir a la Volta d'Itàlia. Parlaré sobre el ciclista italià Gino Bartali. Gino Bartali va ser un dels millors ciclistes italians en la seva època. Va ser 3 vegades campió del Giro d'Itàlia i 2 vegades guanyador del Tour de França. Va passar la història pels seus triomfs esportius, com ell volia, fins que es va descobrir que va ser un dels herois anònims que va salvar la vida de molts jueus perseguits pel règim de Mussolini. Bartali va col·laborar activament en la xarxa de gent que es dedicava a salvar la vida de molts jueus. Actuava de correu portant documents d'identitat falsos en el quadre de la seva bicicleta. Feia uns 300 quilòmetres al dia i quan hi havia guàrdies que el paraven, deia que estava entrenant. Durant 60 anys va portar en secret la seva missió i ningú ho sabia. Ara us poso un fragment d'un reportatge que li van dedicar fa 4 anys en el programa Informe Robinson. Escoltem el seu fill.
Aquest
és un dels episodis més extraordinaris de la vida de Gino, que ha tingut sempre guardat. El meu pare no va parlar mai d'això amb la família. Era una cosa que va fer, que es va guardar i que no va ni tan sols insinuar.
E non l'aveva nemmeno accennato.
Bartali deia que era un favor que feia a un amic i que els favors no s'expliquen, perquè si no, no són favors. Mussolini el va homenatjar varis cops per la resplendor de l'imperi italià, però ell sempre va voler passar desapercebut. Era anomenat l'home de ferro i considerat un autèntic símbol del fascisme italià, i gràcies a això va poder ajudar a moltes famílies sense sospites. Tot això va aconseguir amb una simple bicicleta i avui en dia és molt recordat. Els historiadors i els que el van conèixer directament el descriuen com una fora de sèrie i una persona molt humil, generosa i solidària, amb una gran força interior i exterior. No sé si la coneixeu, aquesta història, però sempre es descobreixen herois que han passat desapercebuts.
Gràcies, Guadalupe. I, a més del que has dit, podem assegurar que està en procés de beatificació, Gino Bartali. Ens ho recordava ara.
Sí, és justament una d'aquestes històries que te hace orgulloso de ser italiano, però que també passa a través de la paz, ¿no? De esta búsqueda siempre de la paz. O sea, con una bicicleta, este señor, utilizando la buena imagen que tenía, porque la verdad que normalmente las dictaduras se apoyan mucho en el deporte, así, entonces, utilizando su imagen tan buena delante de la dictadura, pudo ser de puente con los judíos, ¿no? Entonces, de ayuda. Y esto, claro, no con armas, ¿no? Esto no se...
No,
esto
es claro.
No se hace con las armas, sino que se hace justamente con un corazón todo hacia la paz, ¿no?
I tant.
Sí.
El papa precisament exaltava, i també el valor de l'esport. I Itàlia ha tingut grans ciclistes, també Fausto Coppi o altres.
Era l'alter ego de...
Era l'alter ego,
exacte,
era exactament.
Perquè eren contemporanis. Sí. Més recentment, Marco Pantani, que el cel sigui, que sí, també va morir.
Però Gino Bartali era també un... en la acción católica italiana, sí, también, y entonces en el telar de la bici, que eran tubular, prácticamente ponía los salvoconductos por los judíos. Salvó muchísima gente, y también los judíos.
Déu-n'hi-do, el bé que es pot arribar a fer amb una bicicleta, a part de ser saludable per a la salut, un servidor acostuma a utilitzar-la i va molt bé.
Nadie lo paraba, porque él se estaba entrenando.
Clar, clar.
I era la imagen de
l'Italia de l'exterior. Al dia,
Clar, clar, ell era un professional No. Els que utilitzem la bicicleta de transport urbà no fem tant d'exercici.
Vista que en ese tiempo habían parado la vuelta del Tour de France, el Giro d'Italia, él se entrenaba.
Continuava i...
Clar.
Sí, i feia aquesta gran feina. Ara ha pujat, entre les respostes a la pregunta del dia, la tercera opció, no, perquè sempre és moralment inacceptable, un 50%, 38% no, sempre que no hi hagi una situació excepcional, i 13% sí per a casos extrems d'atac i en legítima
defensa. A mi que llama un poco la atención es este gobierno que siempre quiso como proponerse como salvador, ¿no?, de una situación desastre, y en realidad pasa su responsabilidad porque uno no tiene que defenderse a él. por eso pagamos las tasas, porque tenemos un ejército, la policía, o sea, no es que podemos defendernos solos. Entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, si estaba antes diciéndome yo te voy a salvar de toda la historia que hemos tenido hasta ahora tan desastrosa, si repentinamente me obligas a autogobernarme a mi manera, ¿no?
Hem d'acabar perquè el temps se'ns tira a sobre, però agraint a Luigi Contento i a Chiara Curti la seva participació, el que no podem respondre segur és fins quan durarà aquest govern d'Itàlia. Potser ens dona la sorpresa i dura un altre any o dos anys.
Esperamos muy en breve.
Sí, claro. Sí. Gràcies, senyors. Fins una propera ocasió. Bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Joan. Jesús.